migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem de la natalitat a Catalunya. Per què tenim una natalitat tan baixa a Catalunya o a Espanya? Vull dir, parlem de casa nostra, però les dades són extensibles a tot el país, no? D'això en parlarem amb la professora de Sociologia de la Universitat de Girona, la Cristina Sánchez Miret, per parlar del ventall, perquè segurament és una qüestió multifactorial, no només hi ha un factor, sinó que hi ha molts, i de com es pot redreçar, no?, la direcció de la natalitat. I si, sobretot, si les polítiques, perquè en el fons les polítiques importen moltíssim davant de tot això, si les administracions fan tot el que poden fer per millorar la natalitat aquí a casa. Però abans d'això, anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Carlos, bon migdia, benvingut.
Què tal, José Miguel? Bon migdia, segona setmana de maig, es presenta càlida tota aquesta setmana, tot i que avui... Càlida i estable, eh? Tot i que avui és un dilluns, doncs amb molts núvols durant tot aquest matí, a la tarda cauran ruixats, temperatures que continuen pujant, aquests ruixats, sobretot a les comarques de l'interior de la província de Barcelona, i demà el sol ja serà el gran protagonista en temperatures que s'enfilen per sobre dels 30 graus a les comarques de l'interior. Ara, 23 graus a Barcelona, 22 a Girona i Lleida, 21 a Tarragona i 16 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària?
Doncs mira, igual que abans, hi ha força fluïdesa a les carreteres catalanes i el transport públic, encara problemes a la R3, els que han d'utilitzar aquesta via que comunica doncs Barcelona fins a la Tour de Querol a França. Doncs aquesta línia 3 arriba només fins a Puigcerdà, ja que els ferrocarrils francesos fan vaga i, per tant, no hi ha servei entre Puigcerdà i l'estat veí.
Molt bé, que en destacarem de l'actualitat, Carlos.
Doncs mira, d'entrada, una bona notícia, nova rebaixa a les taxes universitàries pel curs 22-23, i és que per primera vegada tots els graus costaran menys de 20 euros per crèdit. Per exemple, els graus de mitjana i d'alta experimentalitat, com poden ser la medicina o la enginyeria, tindran un cost de 18,46 euros per crèdit. L'estalvi en un curs estàndard pels graus i màsters rebaixats oscil·larà entre els 395 i els 553 euros. També s'incrementa les rebaixes per a les persones vulnerables amb preus de crèdits inferiors, concretament els 6 euros. Ampliarem tots aquests detalls a partir de les 2:20 de la tarda i també anirem fins Figueres, on hi ha una polèmica, que la polèmica en aquesta localitat està servida per un fet que ara us explico. La policia municipal ha sancionat un local musical de la ciutat on les noies entraven gratis i els nois havien de pagar 10 euros. La denúncia l'ha fet a les xarxes socials l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. El local, segons la patronal de l'Oci Nocturn, FECASAR, reconeix l'error per discriminació i ja ha demanat disculpes, i a partir d'ara, doncs, les noies que vagin a aquest local també hauran de pagar 10 euros, eh?
Carai, a la meva època, quan jo anava a les discoteques, això era una qüestió normalitzada. Però bé, és cert que
no
és una qüestió...
No era notícia, com t'estic comentant ara. Ara, doncs...
Tot i que constitucionalment, en nostra època també podíem dir allò de per discriminació de gènere, en aquest cas, no?
Sí, la però discriminació...
Bé, a ningú se li va passar pel cap.
La discriminació sempre podia haver existit. En aquest cas, doncs ara, ja per llei, doncs som tots iguals, i per tant, si els nois paguen 10 euros... Les noies també han de pagar 10 euros per entrar.
Correcte.
Si t'agrada bé, si no, doncs...
Pues mira, busca una altra discoteca.
Te'n vas cap a casa.
Gràcies, Carlos. Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, ampliem aquestes informacions. Adeu. I altres a l'informatiu migdia. Cuida't. L'actualitat esportiva, amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
José Miguel, companys, bon migdia. Se li ve d'haver acudit a vostè, això.
Miri... No, és veritat, home. Jo sempre m'ho havia pensat, quan anava a dir... Carai, em semblava completament injust, això.
Però vostè pagava.
Però home, era una qüestió...
Era una qüestió de...
De màrqueting de les discoteques, jo ho entenc, però bé... Bé, parlem d'esports. M'ha dit que vostè... tenim a Xavi en plena roda de premsa.
Sí, Ansu Fati està feliç, ha demostrat que marca diferències. És la gran esperança, que Ansu Fati recuperi els bons moments que ha tingut de futbol abans de la lesió. Estem a la prèvia de Xavi Hernández, del Barça-Celta de demà. Ha dit que un cop amb bitllet Champions a la butxaca, l'objectiu ara és la segona plaça. Això sí, a la llista de convocats és novetat el retorn de Ter Stegen, cauen Busquets per targetes i continuen de baixa Piqué, Des, Sergio, Roberto, Nico i Pedri. Han entrat dos futbolistes del filial, Álvaro Sanz i Jandro. En plena poliesportiva, a més de tot això, recordem, ha estat un cap de setmana de Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Patins. En la categoria masculina, victòria del Barça 4-0 davant del Reus. En la categoria femenina, victòria del Manlleu davant del Palau de Plegamans. La Copa de la Reina d'Hoquei Patins, que d'aquesta manera viatja cap a Osona. I li preguntava jo abans per Carlos Alcaraz García, en aquesta comparativa amb Rafa Nadal. Doncs bé, ho hem aixecat a pregunta del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Creieu que Alcaraz arribarà al nivell de Rafa Nadal? Doncs miri, ara mateix pràcticament dius, 53% que sí, 47% que no. O sigui que està molt igualada la cosa i hi ha gent que vol que veure una mica més de recorregut de Carlitos Alcaraz, sense anar més lluny, el proper Roland Garros, que pràcticament el tenim en portes. La pregunta blanquiblava del dia, voleu que es quedi Raúl de Tomàs la propera temporada? Sí, 72%, no, 28%. Twitter, @esportscope, allà esperem les vostres opinions.
Molt bé, ja sabeu, a partir de les 3 de la tarda, amb el Joan Batllori, tota l'actualitat esportiva de casa, a EsportsCope. José Luis, gràcies.
Fins demà, senyor.
Cuida't, adeu. Fins demà. De seguida parlem de la natalitat, però abans, Enriqueta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, ya está aquí la operación bikini, la operación bañador. Necesitamos adelgazar, deshincharnos, bajar de volumen. Vamos, cuéntanos el método para el verano.
Pues el método es el plan 1-2-3, porque adelgazarás. Es real, es saludable. Vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Y es apto para todos. Sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, para diabéticos, también para hipertensos, y regularemos también los niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas vamos a perder peso y volumen. Pautemos las semanas. La primera semana vamos a limpiar, Enriqueta.
Efectivamente, nos deshinchamos, evitamos la retención de líquidos y el estreñimiento. Podemos bajar hasta 3 kilos de volumen y son los sobres de piña.
La segunda semana vamos a drenar.
Sí, a que desaparezcan los michelines, a que desaparezca también la grasa abdominal, porque regulamos el proceso macrobiótico, y son los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Nos ayudan a eliminar la grasa y seguimos perdiendo peso, y han pasado 3 semanas y el resultado es de 3 a 7 kilos menos. Llámame, el teléfono 650-51-52-53. Es económico y sin tener que desplazarte a ningún sitio, sin citas previas, todo por teléfono. Y lo recibes en tu casa o donde tú quieras, sin gastos de envío. Así que no te plantees seguir solo una dieta, pásate ya al plan 1-2-3, que es rápido, sin pasar hambre, realizado a base de plantas, minerales, vitaminas, totalmente natural y con código nacional. Así que llámame, el teléfono 650-51-52-53. Y hoy, Cruz, ¿qué regalamos?
Venga, hoy lo digo yo. Vamos a regalar las 3 tisanas, detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones, que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros casi mágicamente. 650-51-52-53 evoluciona con el plan 1-2-3 y no solamente conseguimos eso, Enriqueta.
No, que además logramos mantener la pérdida de peso porque no son batidos, porque hemos seguido comiendo. El teléfono 650-51-52-53. Sí, sí, adelgazarás de 3 a 7 kilos en 3 semanas.
Pues nada, vamos a lucir palmito ya este verano y vamos a perder de 3 a 7 kilos con el plan 1-2-3. Y con el plan 1-2-3 vamos a aplicar esa frase, sí se puede. Sí, se puede.
Se puede, lo conseguimos.
650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte y para informarte sin compromiso. Enriqueta, un beso muy grande, cuídate.
Y otro para ti también.
Patronets. De seguida, ¿per què tenim una natalitat tan baixa a Catalunya? Parlem d'aquestes xifres de casa nostra, perquè, bàsicament, ja podem avançar, És veritat que és una qüestió multifactorial, però d'aquestes qüestions multifactorials, segurament la majoria es podrien corregir en polítiques. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara. ¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament sentint aquesta cançó molts us us ve al cap la sèrie increïble, sèrie Friends, de fa uns quants anyets, eh? Va marcar tendència aquella sèrie. Mira, aquí tenim aquesta cançó que ja s'ha convertit en una qüestió que toca la fibra. Bé, per què tenim una natalitat tan baixa a Catalunya? La qüestió... Tampoc volem una solució. No, ara, en aquests 5 minuts que tindrem de xerrada, tampoc solucionarem el què, no? Els problemes. Ja ens agradaria a nosaltres que en 6-7 minuts doncs puguem solucionar els problemes, no? Però sí, possiblement, conèixer una mica més el ventall multifactorial de factors que fan que la natalitat doncs baixi. Abans, quan miràvem la piràmide, doncs teníem una piràmide on la part de dalt estaven les persones grans, petites, i la base ampla era la joventut. Ara la cosa no, ara una mica de baldufa. Ara aquesta piràmide fa una mica de baldufa i els extrems són els que estan amb menys població. Els grans i els petits. Però per què passa això? Tenim al telèfon a la professora de Sociologia de la Universitat de Girona, la Cristina Sánchez Miret. Cristina, bon dia, benvinguda.
Bon dia. Sort que has dit que no trobarem la solució.
Home, tu diràs...
Si no, un dilluns al matí...
Tu diràs, Cristina, si en 5 minuts podem solucionar el tema, ojo, ja seria espectacular, però bé, almenys sí que tindríem una mica més l'aigua per on ven les coses. Farem una pregunta general. Per què? Quins motius entren en el que la natalitat baixi tant a Catalunya?
Mira, tu mateix ho has dit, n'hi ha més d'un, evidentment, és multifactorial. Però hi ha una cosa que a mi em preocupa especialment, i és que ja fa anys les estadístiques ens diuen que les dones a Catalunya i a l'estat espanyol en general diuen que tenen menys fills dels que desitjaríem tenir. Per tant, no és una qüestió tant de voluntat com de circumstància. I en aquí el tema econòmic és molt important, però també tot el que té a veure amb la conciliació, tot el que té a veure amb poder harmonitzar la vida, diguem-ho així, reproductiva, és a dir, de tenir criatura, i la feina. I aquest és un tema que sí que ens diferencia, crec jo, amb altres països europeus. És veritat que nosaltres venim d'una tradició de fecunditat molt baixa. No és el mateix la natalitat que la fecunditat. La fecunditat és el nombre de fills, filles, per dona. La natalitat és quantes criatures neixen en un any. I això sí que és veritat, que de vegades pot ser més, pot ser menys, també depenent de quantes dones hi ha en aquell moment amb edat de tenir criatures i les tenen, no? Però nosaltres venim, com deia, d'una tradició de baixa natalitat. He començat parlant dels desitjos,
sí,
perquè vol dir que si tinguéssim un país diferent, que si es fessin coses diferents, és possible, és probable...
Que pugés la natalitat.
Deixem-ho així, que les dones tinguessin més criatures de les que estan tenint ara.
Clar.
Això sí que ens ho hauríem de mirar, perquè una qüestió, evidentment, hi ha també tot un seguit de dones cada vegada més a Catalunya que diuen alhora que no volen tenir criatures, que elles no tenen desig de tenir criatures o que diuen senzillament que no en tindran. I aquí també tornem a trobar una barreja d'elements.
No, però és qüestió que tota la resta, les dones que sí que volen tenir més d'una criatura, aquí és on està el problema per tot el que deies de conciliació familiar, de situació econòmica, i moltes vegades les parelles o les dones quan arriben a una certa estabilitat econòmica ja tenen una edat que possiblement la fertilitat ja no dona més de si, o dona poc de si, i aquest també seria un problema, no? Que cada cop el nivell a l'hora de tenir, parlo de dones, parlo de parelles que volen tenir fills, i arriben a aquesta estabilitat econòmica, ostres, ja arriben, no sé, 35, 37, 40 anys, i aquí estem a una frontera ja complicada.
Sí, exacte. El calendari passa a ser un altre problema. És a dir, quan més retardem, quan més, i la nostra història laboral, diríem, costa molt d'estabilitzar en general, quan més retardem el primer fill, la primera filla, després més difícil és que en tinguem més d'un. Ja no només per una qüestió de voluntat, sinó per una qüestió de biologia, si volem dir així. I nosaltres, respecte d'Europa, per exemple, tenim moltes menys mares joves que altres països europeus. I la mitjana, no recordo si la tenim a 31 anys, o sigui que realment aquest és un altre element que desincentiva de manera indirecta, per dir-ho així. També hem de tenir clar que moltes dones estan posposant tant com poden el tenir aquest primer fill. Una altra vegada, no per voluntat, no per dir vull ser mare tardana, sinó per, com deies tu molt bé, perquè les circumstàncies laborals, diguem-ho així, laboral-econòmiques, no m'ho permeten o m'ho estan posant molt
difícil. Clar, un cop coneixem, perquè més o menys ràpidament pots arribar a aquesta situació multifactorial de situació, els governs fan el que... Perquè, clar, això cal, és una qüestió de governs, una qüestió de polítiques. Ajudar a tota, amb la majoria de coses que hem dit, és una qüestió de polítiques de país. Sí. Això es posa sobre la taula? La conciliació familiar, estem parlant, no sé, d'una protecció a la dona quan vol tenir fills, estic parlant de moltes qüestions econòmiques i d'ajudes. Es fa tot el que es pot fer?
No. Ja està clar que no es fa tot el que es pot fer, i a més, no es fa, diríem, ben fet, si volem.
Vale, pues ja està tot.
Primer, és a dir, no, per què t'ho dic? Per què t'ho dic així de clar? Perquè el país primer ha d'aclarir si vol que pugi o no la fecunditat. Si vol que hi hagi, que aquesta piràmide a la que tu feies referència necessita que s'enxampli per la base o no. Si nosaltres mirem els discursos dels polítics i les polítiques, pensem que sí, no? Perquè tota l'estona estan dient que si no podrem pagar les pensions, que si som un país sobreenvellit, no hi ha envellit, que tot Europa...
No, sobreenvellit, sí, sí, correcte.
Sobreenvellida, o sigui, això d'alguna banda està molt clar. De l'altra, fixa't que el concepte de conciliació ha decaigut. Fa uns anys enrere, era un gran tema, de fet va esclatar anys 80, vull dir, del segle passat, I tots els anys 90 van ser anys de la conciliació en primer pla, però una conciliació mal feta, una conciliació mal feta.
Doncs Cristina Sánchez Miret, professora de Sociologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
És una qüestió multifactorial, i el fet és que, clar, quan arribes a una certa estabilitat, en funció de moltes altres factors, ja, doncs, la fertilitat, ja tenim una edat, mare meva. Suposo que tot això, insisteixo, tal com ens explicava la Cristina i li preguntaven, les polítiques públiques farien molt, però de debò, les fetes de debò. De seguida parlarem de dues coses, parlarem de més. Parlarem de l'agricultura de precisió. Sabeu què és l'agricultura de precisió? Sí, vull dir, el nom i la frase ja ho diu, no cal ser tampoc aquí... Agricultura de precisió. Però com funciona aquesta agricultura de precisió? Què s'aplica? I sobretot, en quin lloc està Catalunya utilitzant aquesta tàctica d'agricultura de precisió? Això en parlarem i ens ho explicarà el membre del grup de treball d'Agricultura 4.0 del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, el Fran García, i ens farà 5 cèntims de tot plegat. No només això, sinó que parlarem de gospel i avui és dilluns, així que parlarem també de curiositats amb l'Alfred López. De tot això en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años. En la mayoría de los casos, el ahorro de toda su vida está metido en su vivienda. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes que tiene esta situación? Y vamos a poner también...
Las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar, Pilar, entre el 25% y hasta un 40 o 50% de lo que ingresan mensualmente a pagar la vivienda.
Esto es inasumible para muchas pensiones en este país.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Estoy agobiada, con tanto estrés del trabajo, sentada en la oficina sin poder moverme. Y encima me veo fatal con estos kilos de más.
¿Por qué no vas a Institute Line, mi centro avanzado de adelgazamiento estético? Puedes perder hasta un kilo por sesión de la forma más natural y relajante, y sin efecto rebote ni flacidez.
Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
ABBA The New Experience. El tribut a ABBA que triomfa tot el país arriba a Luz de Gas. ABBA The New Experience en concert. Divendres 13 de maig a les 9 de la nit. Entrades a la venda a atrapalo.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad...
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de la tarda. Hi ha un pacte verd de la Comissió Europea per produir aliments de forma sostenible, respectuosa amb el medi ambient. Això significa, doncs, en reduir l'ús de pesticides, de fertilitzants, en fi, tot això que aquest discurs que ja el coneixem, no? Però aquí és on entra l'agricultura de precisió. Però com funciona aquesta agricultura de precisió i en quin lloc està Catalunya en l'utilització d'aquesta tecnologia? Tenim al telèfon el membre del grup de treball d'Agricultura 4.0 del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, el Fran García. Fran, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal? Gràcies per convidar-me.
Un plaer. Comencem per la base de tot. Què és l'agricultura de precisió?
Doncs, mira, l'agricultura de precisió és un terme, o és un tipus d'agricultura que es va començar a implantar, doncs, als 90, més o menys, quan es van liberalitzar les senyals de GPS, d'acord?
Uh-huh.
De sobte, podíem saber dintre de la nostra parcel·la, de la nostra finca, on estàvem. De forma que podíem veure o posicionar les diferències a nivell del creixement vegetatiu, de les necessitats de cadascuna de les nostres plantes o de cada zona de creixement, i podíem tractar cadascuna d'aquestes zones de forma diferent en funció del que les plantes necessitaven, d'acord? D'alguna forma és intentar tractar cadascuna d'aquestes zones de creixement homogeni en funció de les necessitats diferencials que tenen cadascuna de les plantes. I a partir d'aquí, doncs, amb el GPS comença tota aquesta corrent de l'agricultura de precisió. I avui en dia, clar, doncs tenim moltes noves tecnologies doncs, que ens estan ajudant cada cop a ser millors en poder saber d'una forma ràpida quin és l'estat de les nostres plantes i poder fer una gestió idònia i adequada a aquell estat en el que es troben.
D'acord. Això comença amb la tecnologia de geolocalització GPS, però com se sap que una planta necessita unes cures o unes altres?
Doncs mira, jo m'encantaria dir-te que això és totalment automàtic i amb la tecnologia només ja podem saber què és el que li passa a una planta, però avui en dia encara no és així. Dic encara perquè pot ser d'aquí 10 o 15 o 20 anys doncs ens permetin les noves tecnologies d'intel·ligència artificial, nous sensors, fer-ho. Avui en dia, bàsicament, el que tenim són diferents tecnologies que ens donen indicis o ens donen dades, dades, perquè no és informació encara, són dades del que li pot estar passant a una planta. Per exemple, tenim satèl·lits que ens fan una fotografia doncs, cada 5 dies, per exemple, com podria ser el satèl·lit de l'Agència Espacial Europea,
sí.
I ens dona informació en diferents bandes espectrals o diferents colors, d'acord? El visible, que és el que nosaltres veiem, el vermell, el verd, el blau, i després colors, zones, rangs espectrals que els nostres ulls no poden veure. En aquestes zones, s'expressen d'alguna forma, doncs expressen la seva activitat fotosintètica, el contingut de clorofila, l'estat hídric, i a partir d'aquí això ens dona una informació que juntament amb informació que ens pot donar un altre sensor, per exemple un sensor d'humitat, que ens capta la humitat, una sonda d'humitat que està enterrada al terra i ens va capturant cada minut el contingut d'humitat del sol, les dades meteorològiques d'una estació, tot això, al final, la intel·ligència de l'enginyer agrònom o l'enginyera agrònoma és la que acaba de passar de dades a una interpretació agronòmica perquè després es pugui fer una prescripció, que al final és la mare dels ous de tot plegat. Puc tenir milers i milions de dades, però si ningú me les interpreta, final l'agricultor o l'agricultora el que vol és fer una prescripció, fer un maneig de camp. Si hi ha unes dades que no arriben a un maneig, aquelles dades, bàsicament, és diners i temps perdut.
Llavors, i Catalunya en quina situació es troba davant l'agricultura de la precisió?
Doncs, m'agradaria poder-te donar dades oficials. La realitat és que no sabem, no tenim un observatori, no tenim unes dades oficials de quin és l'estat d'implantació o d'adopció de l'agricultura de precisió a Catalunya. És algo que des del Col·legi d'Agrònoms doncs, volem promoure, juntament amb el departament, amb les universitats, centres de recerca, i intentar fer un diagnòstic de, escolta'm, la foto de partida quina és? Aquesta. A partir d'aquí ja podem fer polítiques per millorar aquesta adopció o incrementar l'adopció de la tecnologia.
Doncs, Frank García, membre del grup de treball d'Agricultura 4.0 del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
De res, doncs, és qüestió d'economitzar tota la situació. No t'has sentit regar, fertilitzar, tractar tot el terreny per igual, és el resum, si podem discriminar i focalitzar allà on ho necessita. Doncs per això la tecnologia s'aplica, doncs, diem, el GPS, els drons, aquestes càmeres que et diuen doncs, l'estat d'estrès hídric dels cultius. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem de gospel, perquè de gospel... De Gospel Viu, doncs celebra el seu 20è aniversari amb una gira per Catalunya. Parlarem precisament amb el director de Gospel Viu, el Moisés Sala. Parlarem aquí, a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Han sido meses de emociones.
¡Mira, Bernardo Silva! ¿Para dónde?
De goles.
¡Oh! 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 ¡Oh!
Y ahora, la Liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este martes desde las 7, Valencia-Betis, Granada-Athletic Club, Fútbol Club Barcelona-Celta.
Vaya golazo segundo día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Cada 10 de mayo se celebra la festividad de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal y patrón del clero secular español. Como cada año, las cámaras de 13 se trasladan a su basílica, en Montilla, Córdoba, donde se custodian y guardan los restos del santo. Presidida por el prefecto de la Congregación para el Clero de la Santa Sede, Santa Misa en la festividad de San Juan de Ávila. El martes por la mañana, en 13.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Adrián González, de Mundo Natural, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Estoy encantado de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Colacel Platinum. ¿Qué es Colacel Platinum?
Colacel Platinum es un suplemento a base de colágeno hidrolizado puro de origen marino. Esta vez combina la tecnología Berisol con estudios clínicos y muy interesante, muy importante, algo que supere a todo lo que es el colágeno tradicional que hemos estado adaptado hasta ahora. Aporta también astrágalo. El extracto de astrágalo estimula las células madres, que son células pluripotenciales que están dispuestas y van viajando por todo nuestro organismo mirando allí donde hay que reparar, donde tenemos que rejuvenecer los tejidos. Importante también la astaxantina. La astaxantina es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C. Por lo tanto, lo hemos incorporado aquí. Importante para el hígado, para la piel, para la vista. Por lo tanto, no podía faltar en un suplemento tan potente como es el Colacel Platinum. Y además, la típica acción que nosotros buscamos en nuestro laboratorio y que no lo hace nadie más, que es inhibir esas enzimas colagenasas, esas metaloproteinas que van degradando todo lo que es el tejido de relleno, sostén, elastina, colágeno, ácido hialurónico. Todo eso se va perdiendo por el paso de los años, Cruz, porque estas enzimas se disparan a partir de los 25-30 años. Así que Colacel Platinum, con todos estos ingredientes y además con ese selenio y ese zinc que necesitamos para activar las enzimas reparadoras de nuestro organismo, hace que sea uno de los suplementos más potentes que hay en el mercado, y así Colacel Platinum se convierte en algo más que colágeno.
O sea, digamos que ya a partir de los 25-30 años sería ideal poderlo empezar a tomarlo.
Importantísimo, a partir de esa edad es cuando se disparan estas enzimas, que juegan un papel muy importante en la etapa embriológica, porque nos moldean, nos dan la forma a los dedos, a todos los tejidos, pero ya a partir de esta edad comienza el proceso de envejecimiento precisamente por la acción de estas enzimas. Imagínate que cuando estas proteínas con capacidad enzimática, que son como tijeras, van degradando todo el tejido de sostén, por ejemplo, en la piel, ¿qué ocurre? Flacidez, descolgamiento, arrugas superficiales y profundas, manchas, síntomas de envejecimiento. Pues esto hay que detenerlo, así es como trabaja el Colacel Platinum.
¿Cuál sería la posología del Colacel Platinum?
Muy sencillo, una ampolla al día es lo ideal, un vial de esto al día es ideal, siempre fuera de las comidas, eso sí, porque acuérdate que el colágeno es una proteína y además lleva muchos antioxidantes, lleva muchos nutrientes, vitaminas, que pueden competir con los de la dieta. Por lo tanto, si le quieres sacar mejor partido, te recomiendo siempre que lo tomes con el estómago vacío.
Pues ya lo sabéis, podéis adquirir el Colacel Platinum llamando al 91 446 0000, es el teléfono de Mundo Natural, 91 446 946-0000 en tiendas especializadas, en herbolerías, parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
The Gospel Choir celebra el seu 20è aniversari amb una gira per Catalunya. Són 20 anys ja d'activitat. Una gira que començarà una preestrena el dia 15 a Lleida i després anirà cap al Palau de la Música a Barcelona. Parlem precisament amb el director, el Moisès Sala, que el tenim al telèfon. Moisès, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
Content de sentir-te, perquè això significa parlar d'aquestes coses que tornem a la normalitat.
Sí, 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 de fet, han estat dos anys durs, dos anys allò de travessia en el desert, que diuen, i en el qual, doncs, evidentment, pel tema de la pandèmia, de la Covid, doncs, es va anul·lar tot, o posposar, o ajornar, o anul·lar, en molts dels casos. I la veritat és que poder ja tenir un calendari en aquesta gira nacional, que, com bé dius, estrenem a Torres de Segre, a Lleida, i estrenem al Palau de la Música, doncs és una, per nosaltres és un subidón, no? És molta il·lusió, moltes ganes, molta energia i desitjant ja que arribi el dia.
Estem parlant d'una formació que és en referència a Catalunya i una de les, a tot Espanya, de les que té més prestigi. I són 20 anys, Moisés, que també es diu aviat, 20 anys. Precisament d'aquí ve aquesta producció Non-Stop Gospel 20.
Exacte, sí. És a dir, són 20 anys, com bé dius, vàrem començar el 2002 amb un grupet de 14 persones i, mica a mica, doncs, la formació va anar creixent. Hem pogut dur a terme 8 produccions, des de cançons de, bàsicament, de l'arrel, de l'origen, no?, de l'espiritual negre, cançons d'esclavitud, fins al gospel més contemporani, més actual, més rabiós, passant per tota una proposta de gospel sinfònic amb l'Orquestra Filarmònica de Catalunya del 2006 al 2010, en el qual va ser la primera gran producció de tot l'art mediterrani amb una orquestra sinfònica. I realment les hem vist de tots colors, no? Que estrenàvem, recordo, el 3 de febrer del 2020, estrenàvem l'última producció, Vida, que era un gospel absolutament en català, al Palau de la Música, i allà va ser el primer i últim concert d'aquella gira degut a la pandèmia. Per tant, tot això fa que ostres, que tinguem moltes ganes de recuperar aquest ritme i de trobar-nos amb el públic, que fa molt que no ens veiem. I esperant que arribi el dia.
Mira, jo deia abans, el gospel és, segurament és un d'aquells gèneres que els agrada a tothom. No sé si estic a lo cert o no, o m'he venido muy arriba.
Jo penso que sí, que no sé si tothom, però que moltíssima gent, no? És un estil, fixa't que és un estil que s'hi fusionen o que s'hi troben diversos conceptes que fan, al meu entendre, que sigui així d'atractiu, no? Primera, que és una música molt moderna, recordem que el gospel sempre va bevent de les fonts dels ritmes més actuals i més trencadors, no? Per tant, és una música molt actual, molt moderna, és una música que molt positiva, no trobaràs mai cap cançó de gospel que parli de la tristesa, que parli del dolor, sinó que parlen sempre de l'esperança, de la comunitat, de treballar tots junts, d'aconseguir un demà millor que no pas l'avui. I és un tipus de música, doncs, que es canta això, en comunitat, no? Que es canta en un grup. No s'entén un cantant de gospel sol. Necessita sempre tot un suport d'un cor, d'un grup, d'una formació, doncs, que vagi enfilant totes aquelles harmonies que semblen tot sovint increïbles.
Sí.
Jo penso que aquesta amalgama, aquesta comunió d'aquests factors fa que aquesta música, doncs, arribi al cor, arribi l'ànima, animi moltíssim, sigui una música molt sincera i que això, no?, que et vagi directe a l'ànima.
Doncs serà aquest proper dia 15 a Torres de Segre que farem aquesta preestrena, després el 24 al Palau de la Música a Barcelona, i després s'inicia una gira per tot Catalunya. Quants concerts teniu ja programats? Un munt teniu
mateix,
ja, no?
Ara mateix tenim programats 15 actuacions, des d'ara fins a final d'any, i bé, no està gens malament, no està gens malament per venir d'on venim d'aquests dos anys d'aturada.
Que la gent té ganes, Moisès, la gent ja té ganes de veure coses,
Jo penso que sí, que ja tot s'ha començat a activar i ara ja és hora, així com... Jo sempre penso, no?, soc de l'opinió que fins ara, quan actuàvem com a ciutadans responsables, doncs ens havíem de quedar a casa i tapar-nos amb la mascareta i sobretot intentar socialitzar gairebé el menys possible, no? Jo penso que ara, per actuar com a bons ciutadans, el que hem de fer és això, no?, crear, ajudar totes aquestes estructures musicals, de programadors, de festivals, omplint les sales, omplint els espais, compartint amb la gent i tornant a viure en primera persona totes aquelles alegries dels últims anys, no? I penso que amb Gospel Viu penso que pot ser una bona manera de fer-ho.
Doncs Moisès Sala, director de Gospel Viu Choir, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la vuelta a los ruedos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt gran.
Doncs la preestrena, recordo, el dia 15, a Torres de Segre, a Lleida, i després cap a Barcelona, cap al Palau de la Música. Però no només parlem de gospel, sinó que ara et parlo dels concerts que presenta i recomana COPE Catalunya i Andorra. Aquest proper 14 de maig a les 21 hores a la Sala Loop de Gas, el tribut a Aretha Franklin amb el grup Thing. És una d'aquelles, d'un d'aquells tributs que si t'agrada la música d'Aretha Franklin no et pots perdre. So que no es pot confondre de Dire Straits. El 4 de juny, també a les 9 del vespre, també a la Sala Luz de Gas, el tribut a Dire Straits amb el grup Sultans of Swing. I encara hi ha més. Perquè aquest proper 13 de maig, també a les 21 hores i a la Sala Luz de Gas, ABBA The New Experience, el tribut a ABBA. Totes les entrades les podeu trobar a atrapalo.com, tant ABBA The New Experience com tribut a Aretha Franklin, com el tribut a Dire Straits a atrapalo.com. De seguida intentarem ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, el listo que todo lo sabe. Tancarem aquest migdia parlant de curiositats.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Si quieres frenar la caída de tu cabello, nutrirlo y fortalecer su crecimiento, hoy te hablamos de la nueva fórmula Nutricelular Cabello.
De Laboratorios Clinitec. Es natural a base de extractos de plantas, aminoácidos, vitaminas y minerales, con registro sanitario y código nacional.
Solamente hay que tomar una cápsula al día para combatir la caída de forma eficaz gracias a su fórmula exclusiva.
Contiene biotina y zinc para la pigmentación del pelo. Vitaminas, regula el proceso celular caída y fortalecimiento. Con Nutricelular Cabello de Clinitec frenarás enseguida su caída y notarás los resultados con más fuerza y vitalidad. Llámame ya al 650-51-52-53 y hoy oferta de lanzamiento.
Llévate gratis el turbante toalla de microfibra para no tener que usar nunca más el secador con el tratamiento de tres cajas de Nutricelular Cabello, la clave de los expertos para evitar la caída y frotarles su crecimiento. 650-51-52-53. Llama ahora y lo recibirás sin gastos de envío. Es económico y despídete de la caída del cabello. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. It's my life, it's now or never.
minuts més acabarem sent una miqueta més savis, amb més coneixements al cap, gràcies a les curiositats que ens porta l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres Ya está listo que todo lo sabe, entre otros, eso no estaba en mi libro de historia de la política, por ejemplo, o Palabras y palabras, el listo que todo lo sabe ataca de nuevo Palabras y palabras, por ejemplo, Alfred López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, bien hallado, querido amigo.
Pues nada, vamos, si te parece, a repasar unas cuantas curiosidades el día de hoy. Vamos a por... Cuando de alguien, pues, cuando queremos decir que alguien está loco, de remate o de atar. ¿Qué significa? ¿De dónde surge decir eso, que alguien está loco de remate o de atar?
Sí, estas expresiones, decir loco de remate o loco de atar, suelen ser utilizadas para enfatizar el trastorno mental de alguna persona y como modo de señalar que esa locura es extrema, ¿no? Y aunque la mayoría de ocasiones el uso de dichas locuciones no es para referirse a alguien que realmente esté tenga problemas mentales, sino para decir, discriminarle a alguien una conducta extraña o que hace algo fuera de lo común, ¿no?
Sí.
Parece que estás loco de atar, que estás loco de remate, pero ¿de dónde proviene? Y sobre todo, ¿qué significa? Pues el añadirle el término atar a la expresión es una clara alusión a los casos de aquel enfermo mental que se suponía un peligro antiguamente y que tras ser encerrado se le ataba con una camisa de fuerza. O sea, eres un loco de atar, o sea, eres un loco que necesitas que te aten, que te pongan una camisa de fuerza. A eso hace referencia. Y el decir que alguien estaba loco de atar significa literalmente eso, necesitas estar en un manicomio y que te aten con una camisa de fuerza. Por su parte, el término remate, es decir, es un loco de remate, es algo más rebuscado al incorporarlo a la expresión. Y hace referencia a aquel trastorno mental que llega al límite de locura debido a que el vocablo hace referencia a la primera acepción del diccionario de la RAE, esto viene en la RAE, que dice fin o cabo, extremidad, conclusión de algo. Y entonces están diciendo, cuando dicen que estás loco de remate, es que estás en el extremo de la locura, que es que estás loco ya, que no te salva ni el mejor loquero, ni el mejor psiquiatra.
Que del 0 al 10 estás en el 10.
Ajá. Entonces, nada tiene que ver esto del remate con el remate del fútbol, etcétera, ¿no? Ni. Bueno, pues ahí viene lo del remate, el extremo, el cabo, la punta. Estás en los extremos de la locura.
Doncs ja sabem de d'on ve aquesta expressió. Ara vamos a por otra que segurament també muchos habéis oído o usado. La curiosidad mató al gato. ¿De dónde proviene esta expresión de la curiosidad mató al gato? Yo supongo que va por los gatos, que son bichos curiosos.
Vale.
Por aquí va la cosa. Creo que lo dice un poco la expresión. Por aquí vamos, ¿no?
Sí, pero no.
Ah,
es que ahora vengo aquí a haceros explotar el cerebro. Mira, la curiosidad mató al gato es una de las expresiones más conocidas y es utilizada para indicar que alguien que no hace todo para saber más y no lo hace bien y que traspasa ciertos límites, y como traspase ciertos límites, ojo que la curiosidad mata al gato. Ojo que puedes acabar
estás
mal.
Estás preguntando demasiado.
Sí. Con ella se trata de hacer una analogía entre el peligro y un gato. Pues ser este animal y su peculiar y característica forma, pues que se mete en cualquier agujero y que siempre está saltando, y como aquello que dice que tiene siete vidas y que etcétera, ¿no? Y, o sea, que mató al gato en el sentido, cuidado, que la curiosidad de ser tan curioso acabó muriendo el gato. Pero esta expresión tan utilizada no se decía de este modo ni tenía el mismo significado en su origen. Y ahora vamos
Al punto.
Al castellano llegó en el último cuarto del siglo XIX desde el inglés curiosity killed the cat, cuyo significado era prácticamente el mismo, ¿no? Pero la locución anglosajona provenía de otra mucho más antigua, a la que con el paso del tiempo se le había cambiado una palabra, y ahí es donde está el meollo. Originalmente la expresión inglesa era cat killed the cat, que traducido al castellano vendría a decir el cuidado mató al gato. Y es que el significado de la misma hacía referencia a que, a menudo, el tener una excesiva precaución o cuidado por la salud termina siendo perjudicial para esta. Y eso era lo que se tenía el convencimiento antes del siglo XIX. La primera constancia escrita de Cat Killed the Cat aparece en la obra de teatro Every Man in His Humor, que fue escrita por el dramaturgo británico Ben Jonson en el año 1598.
Y hace unos cuantos, ¿eh?
Y un año más tarde también fue incorporada por William Shakespeare en su famosísima obra Mucho ruido y pocas nueces. Así que ha aparecido. Fue en algún momento que en el que acabó cambiada y se le apareció en el año 1868 en la forma de The Say Curiosity Killed the Cat Once, y dicen que la curiosidad mató un gato una vez, y que ya quedó así, se le cambió en inglés,
y
que
del
inglés vino al castellano, y que los ingleses ya dicen eso de la curiosity killed the cat.
Vaya, el original sería el cuidado, sí, mató al gato, los excesivos cuidados, sí, mataron al gato.
El ser demasiado precavido por cualquier cosa que a veces
te acaba perjudicando.
Acaba perjudicándote, ¿no?
Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿eh? Fíjate tú cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Y vamos a acabar con otra expresión, un refrán en este caso, que alguien te lo habrá dicho seguramente. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De dónde viene este refrán?
Pues mira, este es uno de los refranes más famosos y más repetidos del idioma español. Y no se conoce con exactitud el momento ni lugar en el que se originó este refrán, pero sí hay constancia de su popularidad por la transmisión oral que hubo entre el vulgo en la segunda mitad del siglo XVI. Volvemos al siglo XVI, para que veas que, hay cosas que usamos ahora que tienen cinco siglos. De hecho, varias son las obras literarias de gran relevancia publicadas en el siglo después, en el siglo XVII, en las que ya aparece citado, y algunos ejemplos son de forma de dime con quién andas, decirte quién eres, que aparece en la segunda parte de El Quijote, que ya hemos mencionado aquí muchas veces, El Quijote, de frases que aparecen ya ahí escritas, y esta es de 1615, la segunda parte, o Cartas en refranes de Blasco de Garay en 1632, o Dime con quién andas, hijo, y dírete quién eres, en la obra La vida del buscón llamado Pablos, de Francisco de Quevedo en 1622.
Usamos ya refranes de hace más de 500 años, o sea, poca broma,
Sí.
Pues Alfred López, listo que todo lo sabe, al nuestro divulgador científico, el autor de la saga de libros, ya está listo que todo lo sabe. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Grava amb el teu somriure com un tatuatge a les meves ulleres de sol. Ai, que jo no m'esperava veure'm la vida canviada per culpa de l'amor. Ai, jo tan innocent pensava que cap cosa m'agradava més que viure-la tot sol. No jugo al FIFA ni menjo pizza cada cap vespre, ni me n'adono pentinat, i els meus amics ja no em coneixen. Ja no sóc el que tanca les festes, perquè ara em llevo abans de les 10. Viure.
Arribem a les 2 de la tarda i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.